Fabra.
Hola, benvinguts, benvingudes a una nova edició del Fabra Magazine. Ja sabeu, aquest podcast, aquest programa produït a Ràdio Fabra, en el qual doncs, ens centrem en tot allò sempre interessant que passa de portes endins de la fàbrica de creació Fabra i Cots, normalment parlant de molts dels projectes que els i les artistes residents en aquest espai estan desenvolupant, sovint espais que fem, aquest espai radiofònic que fem, diguem, a partir d'una matriu conceptual. En aquest cas crec que és un programa molt especial el que fem avui, perquè tenim la sort de comptar aquí l'estudi de Ràdio Fabra amb la Beatriz Libe, de l'organització de l'altre festival, i la Cati Ruiz, que és una de les intèrprets de Llums i Ombres. Però ara us explico una mica de què va tot això. Segons el text descriptiu, ja em corregireu si m'equivoco, sí, sí. Beatriz i Cati, l'altre festival és un esdeveniment cultural internacional que promou la col·laboració entre dos sectors, les arts escèniques i la salut mental. El festival produeix espectacles, tot articulant la col·laboració entre reconegudes professionals de les arts escèniques i persones amb problemes de salut mental i sense. Aquest any, la direcció estarà a càrrec d'en Xavier Bovés, que molts i moltes coneixereu també per la seva experiència prèvia a davant de Playground, no? Aquesta companyia que feien teatre d'objectes magnífica. Creador escènic autodidacta, apassionat de la poètica dels objectes, investiga des de fa 20 anys amb tot tipus d'objectes quotidians. Aprofundeix en la recerca del contingut simbòlic i teatral dels objectes i de tot allò aparentment banal, i això ho fa mitjançant la creació, l'assaig i la docència. Què tal, com esteu, Beatriz i Cati?
Bé.
Bé?
Molt
sí?
Bé.
Comencem amb tu, Beatriz, ja que hem parlat, després concretarem parlant d'aquest espectacle de Llums i Ombres. Explica'ns una mica la trajectòria de l'altre festival, com articuleu una mica conceptualment tota aquesta proposta.
Jo crec que aquesta descripció que has fet és un bon resum.
Com que és vostra, no?
Exacte. Ho hem fet molt bé quan ens hem autodescrivit. No, és cert que aquí, en aquesta descripció, parles més de... Parlem, perdó. Sí. Parlem. Qui ha gestat aquesta veu?
No disparen més... sobre el mensajero, que deia.
Exacte. Ha estat més relacionada amb el que és la producció d'espectacles. Llavors, el festival és un projecte una mica més ample. De fet, la producció d'espectacles és una de les nostres quatre línies de treball. I la principal, que és d'on vam néixer, és un festival, per tant, un espai d'exhibició i un punt de trobada, sobretot, un espai relacional entre moltes persones. Llavors, com a espai d'exhibició, com a festival, portem 10 edicions, aquest any és l'onzena, el fem aquí a la Fabricots, de fet, al recinte, vull dir, no només a la fàbrica de creació, sinó que també hi col·laborem amb altres espais.
I, de fet, l'edició d'enguany és el 31 de maig.
30-31 de maig
30-31
i 1 de juny.
I 1 de juny del 2025.
Sí. Ah, exacte. Llavors, això, en aquest festival, que com bé diu aquesta descripció és internacional, hi participen una mitjana d'uns 40 espectacles, superconcentrats en el temps, 3 dies intensius, amb 6 escenaris en paral·lel, interior, exterior, dansa, circ, música, teatre, etc. Tot relacionat amb les arts escèniques i la salut mental, com dèiem. És una articulació d'aquests dos conceptes, d'aquests dos sectors, diguem-ne, o com ens agradaria en tot cas, que, de manera horitzontal, vull dir que no és la instrumentalització de cap dels dos sectors envers de l'altre, sinó un diàleg entre, entre totes dues parts.
Dos sectors que tradicionalment hi ha hagut sempre, crec jo, no? En el món de la creació, una certa romantització, fins i tot, no? de la salut mental, aquesta idea de molt decimonònica, no? Molt de segle XIX, del romanticisme, no? de l'artista atormentat amb els seus problemes, etcètera, que entenc que vosaltres us orienteu d'una altra forma.
De fet, és superinteressant la evolució que això ha tingut. Vull dir, perquè ara potser parles d'un moment molt concret i, de fet, això està molt reflectit, de fet, a nivell de dramatúrgia i de tot el que, de la manera com es veia la salut mental des del punt de vista de les arts. Ara el concepte de salut mental, pel bé de tothom, penso, està ampliant-se. De fet, tampoc ja no té a veure només amb aquesta idea del diagnòstic psiquiàtric, que és una part de la salut mental, sinó d'una idea que interpel·la a tota la ciutadania. I això jo crec que està també veient-se reflexat en els diferents projectes i en la manera en com les arts i la cultura s'estan relacionant també amb aquesta idea de la salut mental.
I un d'aquests diferents projectes és Llums i ombres, en el qual participa la Cati. Què tal, Cati, com estàs?
Pues bé, una miqueta nerviosa, però sí, bé.
No pateixis, parla en castellà, que m'has dit que era més...
Vale, sí, mejor, así...
M'has dit que era més pràctic.
Como... Sí, sí.
Sense problemes.
Vale, ok.
Aquí som políglotes.
Vale.
Sabemos de todo.
Sabemos de todo y luego hacemos...
Y luego sale lo que sale, pero oye, per manca de voluntat no serà.
Vale, vale.
Tu participes com a intèrpret?
Sí.
A Llums i ombres.
Sí.
Llums i ombres, llegeixo una miqueta breument un altre descriptiu magnífic perquè l'heu fet vosaltres, explica que Llums i ombres és un espectacle de teatre poètic, documental, d'objectes i d'ombres produït per l'altre festival, Festival Internacional d'Arts Escènica i Salut Mental, insistirem una vegada més, amb la direcció artística del Xavier Oest, també insistirem, i creat per un equip de persones amb i sense problemes de salut mental. El punt de partida és la biografia de les creadores, entre les quals la salut mental està present com a experiència personal des de diferents perspectives.
Sí.
I aquest Llums i ombres, que es podrà veure a l'altre festival d'enguany, s'estrenarà el 31 de maig, aquest sí que és el 31 de maig en concret, aquí a la fàbrica de creació Fabra i Coats. Explica'ns una mica, Cati, de què va això, aviam.
Pues mira, como bien has dicho, pues es a nivel de... Somos 6 intérpretes y es un poco biográfico de cada una, de dónde venimos y... Es que no quiero hacer spoiler, ¿no? ¿Se dice?
Spoiler, sí.
No quiero hacer nada de eso, ¿no? Pero sí, es a nivel del viaje de cada uno.
Ajá.
Y llevarlo a la interpretación entre... O sea, y interpretarlo entre los elementos también, ¿no?
Uh-huh.
O sea, está el agua, está el aire, hay muchas cosas. Y sobre todo eso, el viaje de uno hasta, digamos, hoy.
¿El viaje?
No, el viaje de cada uno. O sea, yo, por ejemplo, soy nacida en Melilla.
Sí.
Pues entonces mi viaje de donde nací a llegar a Barcelona. Y ya está, ahí puedo leer. Y más o menos así, es así, ¿no? Es todo un poquito así, los demás intérpretes, de alguna manera.
Un viaje autobiográfico de 6 personas.
Exactamente.
Y supongo que estos 6 viajes también atravesados, de alguna manera, por cuestiones de salud mental.
Sí, bueno,
¿no?
sí, la gran mayoría, creo. Bueno, sí. 5 seguro que somos, una no lo sé. Pero sí, venimos de salud mental, yo vengo del SRC, que es un servicio de rehabilitación comunitaria que está aquí en Las Casernas. He estado 6 años, en febrero me dieron el alta, y bueno, bien. Y el teatro, pues si alguien lo escucha y tiene problemas de salud mental, pues lo recomiendo, porque a nivel personal es un crecimiento y un poner las cosas en su sitio. De alguna manera, ¿no? Esos muebles que flotan...
Un ordená.
Y es una manera de poner los muebles en de alguna manera ordenados y fabuloso para el día a día.
¿Pero es tu primera experiencia teatral?
Bueno, la segunda. Estoy con el SRC. Hay una compañía que se llama Pensativos en Equilibrio, que es donde sigo participando porque es abierto. No solamente es para el centro, sino para es comunitario. Si todo el mundo que quiera participar, pues les invitamos. A que s'incluïn en el nostre grup.
I abans fora de antena, que es diu,
sí.
M'estaves explicant que encara esteu per això en procés,
estamos,
vull dir que encara no tenim una cosa acabada, sinó que estem en ple procés.
Exacto. Sí, por eso me cuesta un poco explicarlo, porque...
sale, ¿no?
Estamos en el embrión, entonces, claro, hasta que salga, lo que sí que vamos a trabajar con diferentes elementos, y entre ellos las sombras, ¿no?
Y las luces.
Y las luces.
Que también las hay.
¿Vosaltres? Y muchas penumbras.
Bueno, exacte, molts espais intermitjos entre l'un
sí,
i l'altre,
sí,
no?
Sí, exacto.
Vosaltres, Beatriu, com... És a dir, com monitoritzeu aquest procés creatiu? Us doneu carta blanca completament o d'alguna manera feu una, per dir-ho d'alguna manera, una supervisió? No m'agrada parlar de supervisió, sembla que fossin policies o alguna cosa així, però bueno, ja m'entens.
Sí, no, abans faig un petit incís, perquè justament la Cati també ha comentat el tema de les ombres, que a més de la part simbòlica i poètica, pues, voldria mencionar que el Xavier ens ha convidat també a la companyia Olveira Salcedo, que són el Juvenal i l'Olga, i llavors... ara estem, de fet, amb més col·laboradores dintre d'aquest procés. Vull dir que en aquesta part de creació...
Que l'esteu liant grossa.
Ah, exacte.
Sí, sí, sí.
Vull dir que havíem començat amb un creador i això sempre ens agrada molt, quan convidem a un creador o creadora, que convidi més gent per fer més amigues dintre de l'equip. Llavors, de la pregunta que em feies, no, nosaltres, de fet, el que ens interessa és generar la situació. I a partir d'aquí, el millor que pot passar és que passin coses que no passarien si estem nosaltres allà ficades. Per tant, realment ens sentim més com un espai d'articulació a partir d'aquí. Sí que teníem un concepte previ, que el venim treballant des de l'any passat, que ho dic així una mica de manera... amb la boca petita, perquè realment estem en una idea molt, o sigui, en un moment molt inicial, que té a veure amb l'inserció laboral. Llavors estem tantejant coses, a veure si d'aquí podem treure també algun model que puguem definir millor. Bueno, de moment aprenent, de que, com podríem vincular les arts escèniques com un espai d'inserció laboral. Llavors, realment el nostre rol de moment és aquest, més aprenent de legalitat, de...
Clar, això et anava a mencionar, perquè parlava la Cati, parlava d'aquest centre on ella ha estat 6 anys, em sembla que has comentat.
Sí, 6 anys, sí.
I, clar, entenc que vosaltres també, diguem, els tentacles del festival es despleguen també travessant qüestions d'entitats, institucions, centres, etc. No? Per tant, diguem, hi ha una, òbviament, ja per partir del plantejament del festival, que hi ha una vessant social clara, però veig que hi ha una articulació també...
Totalment, totalment. Vull dir que nosaltres som una petita estructura i el festival és una xarxa de col·laboracions, tant d'organitzacions, de persones, de col·lectius, de projectes, de... vull dir que el festival en si mateix no és res. És tot un entramat de continguts, per tant les xitxes estan allà. I en el cas, per exemple, d'aquest projecte puntualment, tenim 4 potes col·laboradores molt properes, que són aquestes entitats amb les quals ens anem relacionant.
El qual entenc que el festival finalment no deixa ser una suma de processos, que el que es veurà no és més que un episodi d'una feina que entenc que desenvolupeu tot al llarg de l'any.
Absolutament.
Sí, perquè si habéis estado alguna vez en el altre festival y sois un poco curiosos, nada más echar una mirada, hay un trabajo de fondo detrás que es maravilloso. O sea, lo digo porque es que sale bien, pero para que salga bien hay un curro importante, ¿no? Y que nosotros como artistas y como colaboradores de alguna manera, porque artistas, esto yo lo digo con la boca muy pequeña, porque eso, no sé, para mí es una cosa muy grande, ¿no?
Yo siempre pienso que los artistas, de verdad, no lo dicen incluso.
No, bueno. por eso. Es que tengo un pintor en casa y nunca lo dice, ¿sabes? Y por eso lo digo con la boca chica, porque no sé cómo explicarlo. Y lo dicho, que hay un trabajo que espectacular, espectacular para... Y no ves ni un fallo. Bueno. O sea, tú ves a todo el mundo, pero no ves ni un fallo. O sea, está bien currado.
Molt bé.
O els ballos si n'hi ha, pues no, perquè...
No se ven.
Bueno, més que... No, perquè també som molt defensores de que l'errada és part de la vida i que l'hem de...
Sí.
Per tant, potser és que no s'identifiquen com a ballos perquè no els vivim com estem acostumades a viure al ballo, però que n'hi ha.
I llavors, tu, la teva història...
Sí, que no és una frustració, no?
Exacte.
Que és una altra cosa.
I llavors, la teva història, Cati, tu com arribes a Llums i Ombres?
¿Yo cómo arribo? Pues arribo a través de Pensativos en Equilibrio. Y entonces las que no sé cómo calificar a Laura y a Mireia.
Las personas de referencia dentro de la compañía.
Las personas que tenemos de referentes, pues me dijeron de que si quería colaborar con el Altra Festival. Y automáticamente, sin pensármelo, dije que sí, porque ya habíamos actuado anteriormente y es una cosa, y encima la tengo muy cerca de casa.
Habíais actuado en el Altra Festival.
Aquí, habíamos actuado en el Altra Festival. Por eso te digo, si tú has estado y has mirado un poco, dices, ¿pero cómo se mueve todo esto? ¿Qué hilos? ¿Hay alguien que maneja los hilos? Y es que es... O sea, es magnífico, ¿no? Son 3 días y...
Clar, que d'alguna manera el que esteu fent també és teixir una comunitat que té una continuïtat més enllà de l'esdeveniment.
Total. De fet, a vegades, quan expliquem que fem un festival, la gent et diu, però com treballes en un festival tot l'any? I és que els 3 dies d'exhibició són la part visible des d'una perspectiva d'una persona que ve aquest dia.
O sigui, la punta de l'iceberg, no?
Totalment, totalment. Però la feina realment és tot el resta de l'any.
I quin tipus de recepció teniu?
De recepció...
Entre el públic, vull dir-te, quin...
Doncs una mica lligant-ho amb el que veníem parlant, no? aquesta sensació de canvis d'un públic que és públic, és col·laboradora, és amiga, és família, és...
El barri sencer. Mm-hmm. El barri sencer, segur. I després la gent de fora, també.
Sí, sí, i anem canviant això de rols, però llavors una cosa que sí que, com a objectiu de festival, això ens ho vam plantejar quan vam començar, que vam, li vam posar un titular i tot, que era l'objectiu 50-50, que sona com a...
Ojo ahí.
Sí, sí. Objectiu 50-50 volia dir que la desena edició, ja sabíem que no ho compliríem i no hem complert, que la desena edició tindríem un 50% del públic que no estigués sensibilitzat amb la salut mental i que vingués al festival per una altra raó. I llavors, perquè és un objectiu important per nosaltres, no ser endogàmiques i no només interpel·lar les persones que pensen que tenen alguna relació amb la salut mental, sinó, pel contrari, que les persones que pensen que no tenen cap salut mental se sentin interpel·lades i diguin salut mental també sóc jo. Llavors, això no l'hem complert encara, vull dir que sí que tenim una majoria de públic que té alguna vinculació amb salut mental, però el nostre objectiu és que aquest perfil es vagi diversificant cada vegada més.
Clar, entenc que una aposta com va per les dues, eh?
Sí, sí.
Una aposta com l'altre festival o com Llums i Ombres, on evidentment s'ha de mencionar la qüestió de la salut mental, d'alguna manera també comporta el risc, per dir-ho d'alguna forma, de que la forma en què sigui percebuda aquella producció hi hagi, no et diré, no vull parlar de condescendència perquè no seria el terme més adequat, no? Però que la qüestió de la salut mental marqui massa la manera en què la gent s'acosta en aquestes propostes. És algo que us preocupa?
És un temazo, clar.
És el temazo, de fet.
Sí. El estigma és un temazo.
Sí, sí, sí.
Intentamos que no exista.
És, per una banda, és que aquí, clar, podem parlar hores i hores. A veure, com ens focalitzem en això? Per una banda... Clar, un festival contextualitza les coses diferent que com ho fa una programació en una sala de teatre. Això per una banda. Llavors és diferent fer un espectacle com Llums i Ombres dintre de l'altre festival que fer-ho fora. Però aquí ja obrim com dos temes diferents. Després, també sabem que les arts escèniques, per se, no són una eina antiestigma. Són una potent eina antiestigma, però depèn com ho facis, també.
Clar.
O sigui, que poden ser fins i tot més estigmatitzant.
Sí.
I llavors aquí està l'aposta de comptar amb persones com la Cati i com el Xavier Bovés, o com la companyia Olveira, o com la Dana, o com tothom que forma part d'aquest equip. Que és com una aposta de ser conscients de què estem fent perquè això sigui a favor de la lluita antiestigma.
Clar, perquè la idea també és que una producció com Llums i Ombres tinc una continuïtat més enllà del festival.
Sí, sí, exacte, sí.
I d'alguna manera, i enteneu el que dic, desprendre's d'aquest matís de la salut mental, sinó un espectacle per se. No,
no, i que a través de l'arte, bueno, yo creo que es donde uno se siente libre y entonces, independientemente del San Benito que te hayan colgado, pues unas circunstancias tuyas de la vida, que por consecuencias estás enferma, tienes algún problema mental y te ponen un San Benito y precisamente aquí no lo tienes, aquí se desprende, aquí el pegamento no pega, no, aquí no hay nada de y te sientes libre y entonces en el momento en que participas te sientes parte de, no fuera de, sino todo lo contrario, ¿no? Estás dentro y bueno, es lo que he dicho antes, que el arte va muy bien para a nivel personal.
Claro.
Y quitarte muchas tonterías. Es como el que viaja, ¿no? Que cuando uno viaja se quita tonterías de la cabeza, pues esto es más o menos lo mismo. Te quitas muchas chorradas que por educación o por lo que sea, pues han sido dadas por la sociedad misma en la que vivimos, pues el otro pues siempre la está aislado, pues no, es todo lo contrario, ¿no? Aquí es... Y que se involucre todo Kiski. O sea, aquí no... Falta todo el mundo y no sobra nadie.
Ara que dius això de tot Kiski, estava pensant, no? Bé, aquí ja les tres persones presents ho portem molt bé, però ja tenim una edat.
Sí.
Estava pensant que realment com ha canviat també la perspectiva sobre la salut mental. Afortunadament, Afortunadament i malauradament, en els darrers anys, perquè hi ha hagut, sembla, diguem-ne, una agudització de, o, si més no, una major exposició pública dels problemes de salut mental, vull dir, realment vivim una època on, ostres, estan el dia a dia contínuament, no? Sobretot l'ansietat, depressió, mil i una. I estava pensant en això, no? Que, clar, ja la gent comença a parlar de salut mental com qui parla de salut física, és a dir, ja no és parlem de salut mental si tenim un problema de salut mental, sinó parlem de salut mental com algú que està allà i que hem de preservar o cuidar d'alguna manera, no? M'imagino que també ho heu notat al llarg dels anys, aquest canvi de perspectiva, no? Aquesta normalització, per dir-ho d'alguna forma, tot i que soni molt lleig. Pregunto.
Sí, porque a veces está, bueno, a lo mejor también es demasiada exposición, porque puede, según quién hable o quién no, puede sonar frívolo, ¿no? Que lo ponen como ya, como todo es un problema ese, y no, la salud mental es mucho más serio que te haya dejado el novio un momento y tengas un puntual, una puntualidad de la vida de pues, que has pasado algo malo, ¿no?
Lo que viene es una bajona de toda la vida.
O de una cosa, o lo mejor que te haya pasado en la vida, ¿no? Que te haya dejado el novio, o lo que sea, ¿no? Pero
vamos
a
enfocarlo por ahí,
pero
mejor.
Pero de ahí a ponerle que es una depresión, que no sé cuánto, o sea, que también se habla demasiado. Sí. Para mi gusto, demasiado fácil. Y esto es muy delicado.
Això, mira, jo us explico una anècdota personal perquè em sembla molt il·lustratiu d'això que està explicant la Cati. Jo tinc la meva filla petita, que té 13 anys, 14 anys. No fa molt un dia a casa estàvem parant taula i no sé què, vaig posar un cobert mal posat o no sé què, i em diu, ai papa, diu, posa-ho bé que em dóna toc. No? I dius, arrea. I fan servir tot una jerga, tot un llenguatge propi de la salut mental amb una lleugeresa que, per una banda, penses, està bé, perquè vol dir que són conscients de totes aquestes qüestions i que les tenen presents, però per una altra també, com diu la Cati, ja... Sí. No sé si
a això me refiero,
no volia parlar d'una exageració, perquè no sóc jo ningú per parlar d'això, no en tinc ni idea, terapèuticament parlant, però sí que s'ha convertit en un ítem central en la vida social, sobretot dels adolescents i les adolescents actualment, no? El tema de salut mental. Jo, personalment, segueixo amb les anècdotes personals, no he vingut aquí a explicar la meva vida, però bueno, jo dono classes i t'asseguro, dono classes a nois i noies d'entre 18 i 22 anys i no exigero si et dic que tinc un 35-40% de la classe medicada. Wow. De 30 persones,
Madre meva.
Si no són ansiolítics, són antidepressius.
Sí, jo parlo també de com a ciutadana de peu de carrer, vull dir que jo no sóc experta en salut mental ni molt menys, i comparteixo només això, la percepció de que es parla més. Jo crec que encara potser ens faltarà afinar una mica més el tir, vull dir que jo ho valoro com una cosa positiva, que es parli més de salut mental, el següent serà que parlem millor.
Sí, des de luego,
Però sí que hi ha hagut una evolució i sens dubte que ja no és el tabú que era fa 15 anys.
Es que parece que ahora la frustración se vive de una manera terrorífica, ¿no? Hablo de momentos puntuales.
Sí, sí.
No, hablo de una que te haya de cosas graves, como
de un trastorno, sí,
como
crónico,
podría ser
sí.
mi caso, ¿no? Uh-huh. Que yo vengo desde pequeña, ¿no? Uh-huh. Que no es ahora. Y entonces ya tengo una edad y entonces ni salud mental ni nada. O sea, te lo comes como sea y, claro. Y solucionas el tema como sea, ¿no?
Hi ha també algunes veus més o menys especialitzades que també parlen a vegades, no sé què en penseu, us interpel·lo perquè és una pregunta que a mi em ve sovint al cap, no? Que parlen moltes vegades de que aquesta, anem a titllar-la malament, d'epidèmia de problemes de salut mental té més a veure, com una mica com el que diu la Cati, no? Que tenen a veure sobretot amb un malestar. En un malestar de les persones per X qüestions, no? I que a vegades, diguem, se centra tot el debat en com afecta aquest malestar i no pas en les arrels d'aquest malestar. Uh-huh. M'explico? Per exemple, hi ha estudis, no?, que demostren, doncs, com, per exemple, es disparen els casos d'ansietat, de depressió, per exemple, amb l'augment desmesurat dels preus dels lloguers, la gent no pot arribar a final de mes, la gent treballa 30.000 hores al dia i no arriba... I moltes vegades es centra el debat potser en els efectes d'aquestes circumstàncies i no pas en les raons d'aquestes circumstàncies, no? Totalment. Vull dir que hi ha com una vessant política també en tot això.
Sí. I jo de fet crec que aquí, com a mínim a Catalunya, sí que hi ha un enfocament, per exemple, més comunitari, que llavors permet valorar el conjunt de la persona en totes les seves... Bueno, o com a mínim es vol anar cada vegada més enllà i de no aïllar això, un símptoma o una cosa puntual, vull dir, perquè és una resposta no només a la persona, sinó amb la seva interacció amb un context i...
A mí me dijeron una vez, me contaron un medio cuento de que, por ejemplo, una persona en África que tiene su cosecha y tiene su... Ahora, antes podía decir de un país, pero ahora como todo es industrializado, pues me voy más pequeño, ¿no? Pues él vive mejor en el sentido de que cosecha y sabe que a los 6 meses va a tener resultado. O sea, entonces tiene una perspectiva de vida más lejos, por lo tanto más calma. Y a lo cuando pasa los 6 meses tiene la recogida y tiene que y entonces tiene otros 6 meses, ¿no? Y así sucesivamente, y aquí es constante la ansiedad, y por lo que dices tú, es que no sé, los alquileres imposibles, la comida, yo voy a comer a comprar y como seas vegetariano o bueno, el sueldo
eso me lo cuentas.
No, o sea, es espantoso. Obesidad, porque la comida más barata es lo que hay, pero la gente tiene que comer y tiene que llegar a fin de mes y no se puede comprar un kilo de tomates porque vale a 5 euros el kilo. O sea, ahí estamos locos.
I que s'està generant contínuament, no? Un desig de coses que no podem tenir moltes vegades.
Exacte.
I d'estil de vida, també. Vull dir, a mi, parlo ara a títol personal, però el sedentarisme genera malestar. Estar assegut davant d'una pantalla tot el dia...
Sí, és horroroso.
Genera ansietat, no? El nostre cos no està fet per estar...
No,
ens hem desadaptat.
Viva los árboles que me he subido de pequeña. Me ha quitado muchas frustraciones.
Escolteu, per anar acabant... Explica'ns una mica què creus tu que es trobarà el públic que vingui a veure Llums i Ombres el 31 de maig aquí a la fàbrica de creació Fabra i Coats. Ja sé que esteu en procés, ja sé que no vols fer spoilers, ja sé que no està acabat, però tu què creus, quina idea tens de què es trobarà el públic?
Mira, pido que vayan con los ojos cerrados.
Espero que los abran en algún momento.
Porque entonces va a ser només ombres y llums.
En sentido figurado. Que vayan con los ojos cerrados y con los sentidos. O sea, y que escuchen. Que escuchen sobre todo. Y que no hablen. Por lo menos al principio, que no hablen, que observen. Porque como estamos hablando también de luces y de sombras, pues esto va a estar presente. Entonces, habrá momentos que... habrá sombras y habrá momentos que habrá luces, y pasarán cosas. Entonces, si uno está con los 5 sentidos, pues podrá, porque más que una obra hablada, esto no es el Don Juan Tenorio el día de todos los santos, ¿no? Bla 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 bla, pues esto es más sobre sentidos. Sobre sentidos sobre historias que a través de los sentidos explicamos. Creo que por ahí, no sé si, para no expoliar nada, para no decir nada, y de viajes, ya está.
Vale.
I ara sí que està ahí, puedo leer.
I per una altra banda, què més es trobarà a tot el personal que vingui a l'altre festival? Perquè ens hem centrat en Llums i Ombres, però són 3 dies de programació.
Sí, de fet espero que qui vingui a veure Llums i Ombres ja vingui, sigui el seu segon dia aquí de l'altre festival. Doncs, bueno, ja... Ara, clar, però assalta bona armada, ara hem de fer destacats. Tenim coses molt, molt interessants programades. Ve una companyia del Brasil, la companyia Babèlica, també amb un altre espectacle de teatre físic i d'objectes. Tenim un concertazo inaugural, que no direm encara d'aquí, però el divendres està tothom convidat. Ho farem públic. Quan toqui. Tenim, com et deia abans, uns 35 espectacles. Bueno, ens ve una altra també companyia de la República Txeca, que també... Estic ara fent memòria de la graella. Tenim un sopar sensorial amb la Dele Madau, això que fa una creació de narrativa del menjar i sonora. Què més podria fer destacats? Bueno, són tres dies.
Llavors, a tope vingui, per lo que estic veient.
A tope, a tope. I qui vingui es pot instal·lar aquí, quedar-se els tres dies i segur que tindrà un bon moment i en bona companyia.
No, realment ens ho heu venut molt bé. Doncs ja ho sabeu, amics i amigues que ens escolteu, 30 de maig, 31 de maig i 1 de juny a la fàbrica de creació Fabra i Coats, l'altre festival, o dins de la qual, el dia 31 en concret, podreu veure la Cati i els seus companys i companyes protagonitzant Llums i Ombres, sota direcció del Xavi Ués.
Sí.
I res més, només acomiadar-vos, donar-vos moltes gràcies, Beatriz, moltes gràcies, Cati, espero que heu passat una bona estona amb nosaltres.
I tant, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I a tots i totes que ens escolteu, doncs ja ho sabeu, ens retrobem d'aquí un mes al Fabra Magazine, el programa de la fàbrica de creació Fabra i Coats. Cuideu-vos.
El magazín de Ràdio Fabra.